Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, com va això? Nosaltres aquí a la ràdio estem bé, molt enfeinats, tots, i vosaltres. Tingueu feina o descanseu, espero que estigueu sintonitzant en els vostres aparells radiofònics el 94.6 de la freqüència modulada. I per què? Doncs perquè avui som dijous 10 d'octubre i són les 8 del vespre, així que toca escoltar Parlem d'Òpera, una cita setmanal que no es pot deixar mai de banda. I us diré una cosa, ahir dia 9 va fer just 14 anys que aquest programa va iniciar el seu camí amb un programa sobre Rigoletto. I com qui no vol a casa, mireu, és realment esfereïdor contemplar com passa el temps, amb quina velocitat. Però bé, aquí seguim i espero que per molt de temps més. Rocío García, el control de so, i qui us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al programa número 575.
Che c'è? Madonna! siamo l'ultima scena. Il conto così presto l'ha richiesto. Vediamo. Caro, fuori denaro, colline, Rodolfo, tu, Marcel,
siamo lasciuto.
Come?
Ho 30 soldi in tutto.
Come? Non c'è più. Ma il mio tesoro è
bonic i realment animat aquest fragment, oi? Per altra banda, un fragment molt conegut per tots els bons afeccionats de l'òpera. Era el final de l'acte segon de la molt popular òpera de Puccini, La Bohème, una escena de masses, la més concorreguda de llarg de tota aquesta òpera. Tota l'escena final a partir de Quando me'n vo, el conegut com a vals de Musetta. I sentíem Luciano Pavarotti, Rodolfo, Mirella Freni i Mimi, Rolando Panera i Marcello, Elisabeth Harwood, Musetta, Nikolai Giorov, Colin, Gianni Maffeo, Schonar, Michel Seneschal, Alcindoro, els nens cantaires de Schoenberger i el cor de la Deutsche Oper de Berlín, acompanyats per la Filarmònica de Berlín, tots dirigits per Herbert von Karajan. Avui parlarem bàsicament d'aquesta òpera. I per què? Doncs molt senzill, arriba octubre i la Foc reprèn les seves activitats tot encetant temporada. La nova temporada, 2024-2025, a Sabadell i d'Òpera Catalunya, té una primera part, la conformada per les dues òperes que presentem durant el que resta de 2024, dedicada íntegrament a Puccini. Ja sabeu que aquest any es commemora el centenari de la mort del gran compositor, verista, que va deixar aquest món a Brussel·les, on havia anat per motius de salut, per tal d'intentar guarir el càncer de gola que patia amb unes noves tècniques que utilitzaven en una clínica de la capital belga el 29 de novembre de 1924. Tots els teatres, qui més qui menys, s'han apuntat a aquesta commemoració. Em nego a dir celebració perquè no penso que s'hagi de celebrar la mort, oferint alguna que altra òpera. La Foc ho ha fet, com es diu vulgarment, por todo lo alto, dedicant el 2024 a Puccini íntegrament les quatre òperes programades. En la temporada anterior foren Manon Lescaut i Turandot, i la que és ben a punt de començar serà la Bohème i Tosca. I amb això tancarem aquest homenatge i deixarem descansar Puccini durant un temps, no? Sentim tot seguit un dels fragments més estimats i celebrats de la Bohème, que no és altre que l'ària de Rodolfo del primer acte, que és Gelida Manina, amb l'enyorat Luciano Pavarotti.
Oh.
Doncs bé, en un no res estrenem ja aquesta bohèmia, i això serà el dimecres de la setmana vinent, el dia 16 d'octubre. Després us en donaré els detalls d'aquesta producció, que marca un rècord a la nostra entitat, on se'n faran ni més ni menys que 16 representacions, més dues de l'Escola d'Òpera, 18, mai vist. La bohème fou la quarta òpera de Puccini i la segona del compositor en assolir l'èxit. Avui en dia, sense cap mena de dubte, una de les òperes més representades de tot el món. El llibret és de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, que el van fer en base a una novel·la per entregues, el que se'n deia un fulletó, publicada en el periòdic francès Le Corsaire, al llarg de 5 anys que anava del 1845 al 1849. Aquesta novel·la es deia Scènes de la vie de Bohème, escenes de la vida bohèmia, i l'autor era Henri Murger, el qual hi reflectia les seves pròpies vivències de joventut. El que van fer els llibretistes de Puccini fou simplificar i unir els diferents episodis de la novel·la, que eren molts, per tal d'acabar obtenint una història simple i coherent. La novel·la eren com imatges que retrataven els joves bohemis que vivien, o millor dit, mal vivien en el barri llatí de París durant la dècada de 1840, de manera que la trama realment no és unificada. El mateix autor, Murger, va fer-ne una obra teatral el 1849 que ja se centrava en la relació de Rodolphe Mimi, que és la que reprèn el llibret de l'òpera. Però aquesta també conté trama original, i així, per exemple, els actes segon i tercer són invenció dels llibretistes, però altres episodis segueixen la trama de Murger, i, per exemple, el personatge de Mimi és la fusió de dos personatges de la novel·la, Mimi i Franzine. És ben sabut que Ruggero Leoncavallo, que era una mica més gran que Puccini, una mica més d'un any, per tant, contemporanis absoluts, va compondre una òpera del mateix nom i argument, i ho va fer de manera contemporània a la de Puccini. Quan aquest ho va saber, es va afanyar a compondre la seva per tal de ser el primer en estrenar, com així va ser. La de Leoncavallo, de la qual ell mateix n'era el llibretista, en quatre actes, es va estrenar en el Teatre La Fenice de Venècia el 6 de maig de 1897, obtenint un resultat com sí com sa, més aviat un fracàs relatiu. Posteriorment, Leoncavallo la revisaria i estrenaria aquesta segona versió, anomenada Mimì Penson, el 1913 a Palermo. Us vull ara fer sentir una ària de la Bohème de Leoncavallo, potser la més coneguda de l'òpera, que és Testa adorata, de l'acte tercer, que canta Marcello, que aquí igualment és un pintor, sí, però un tenor, a diferència del Marcello de Puccini, que com sabeu és un baríton. La sentirem amb la veu de Mario Malagnini i amb l'orquestra del Teatre La Fenice, dirigida per Jean Latham König, i enregistrament en viu de gener de 1990. La veritat és que la Bohème de Leoncavallo mai ha tingut res a fer davant de la de Puccini, i mentre aquesta, com ja he dit abans, és una de les òperes top mundials, quan a representacions, la de l'autor de Pagliacci es fa molt rarament. I és que Puccini sap perfectament com tocar la fibra sensible del públic amb la seva música. Tornant a la de Puccini, es va estrenar el 1 de febrer de 1896, és a dir, que va guanyar la partida de Leoncavallo per 15 mesos. En el Teatro Reggio de Turí, on tres anys abans, dia per dia, havia estrenat Manon Lescaut, el seu primer èxit. El director musical fou el celebèrrim Arturo Toscanini, aleshores un jove director de només 25 anys. Puccini també era jove, i en el moment de l'estrena tenia 37 anys. Un gran èxit, i l'òpera ràpidament va esdevenir popular per tot Itàlia, sent el San Carlo de Nàpols el primer teatre que la va presentar després de l'estrena, un mes i mig després, mentre que l'Escala no hi arribaria fins al març de 1897. La primera representació fora d'Itàlia tingué lloc a Buenos Aires, en el Teatre de l'Òpera, i als Estats Units hi arribaria a Los Angeles l'octubre de 1897. Pocs dies abans s'havia presentat a Covent Garden. El 10 d'abril de 1898 va tenir lloc l'estrena en el Liceu i sis dies més tard arribava a Madrid, no en el Real, sinó en un teatre anomenat del Príncipe Alfonso, que n'havia adquirit els drets.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
A Sabadell l'hem representat ja unes quantes vegades, sis. La primera fou el 30 de maig de 1984, quan només fèiem una funció a Sabadell, abans del circuit Òpera Catalunya. Mimí fou Mirna Lacambra, la nostra fundadora. A la segona, 1990, sent la tercera producció que itinerava amb el recent creat circuit. Foren cinc les representacions. La tercera producció, molt jove, fou el 2002, amb 10 funcions. Després, el 2006, també amb 10 representacions, el 2014 amb 9 i el 2019 amb 11. Aquesta vegada, ja us ho he dit, arribem a 18. Sentim una mica més de música i serà el final de l'acte tercer. Dunque proprio finita, amb Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Rolando Panera i Elizabeth Harwood i Herbert von Karajan al capdavant de la Filarmònica de Berlín. Endavant.
Non ci sta cambiando la prima.
Aquesta setena incursió nostra a la Bohème serà una producció totalment nova a càrrec de Pau Monterde, com sol ser habitual a la primera òpera de la temporada, ja que també és la que va a l'Escola d'Òpera, de la qual el prestigiós regista terrassenc n'és professor i responsable escènic des del primer dia. Així doncs, en Pau Monterde serà el director d'escena i també signa el disseny d'escenografia en aquesta ocasió. En Miquel Gorri serà l'assistent de direcció escènica, el disseny de vestuari en aquesta ocasió va a càrrec d'Eva Selma i sempre confeccionat als nostres tallers. La il·luminació serà de David Bufarull i Jordi Fuster. El cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès seran, com sempre, els puntals musicals de la producció i seran dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, director titular del cor i director musical de la FOC. I ara anem pels cantants. Mimi serà interpretada per la soprano malaguenya que ja varen veure Manon Lescaut, Berna Perles, que farà 12 funcions. Les altres 4 aniran a càrrec de la jove soprano romanesa Susanna Nadejde. El rol de Rodolfo en aquesta ocasió el farà un tenor de gran fama internacional que busca un canvi en el seu repertori habitual i ha vingut a fer aquest gir a casa nostra. Es tracta del tenor nord-americà Kenneth Tarver, que farà també 12 funcions. Després en parlarem una mica més. Les altres 4 funcions les farà el ja conegut i estimat Antoni Lliteres, el tenor mallorquí que ens va il·luminar amb el seu calaf a la Turandot, que va cloure la passada temporada. El rol de Museta també serà doble, per un cantó la soprano sabadellenca Laia Cladellas i per l'altre la cubana Sabrina Gàrdez, dues joves artistes que es repartiran les funcions al 50%. Totes dues debuten a casa nostra. La resta de papers les fa un sol artista, el jove bríton serbi Milan Perisic, a qui van veure Manon Lescaut serà Marcello. Quim Cornet, també prou conegut a casa nostra, serà Sean Hart. Debuta amb la Foc el baix xilè Arturo Espinosa com a Colin. Juan Carlos Esteve, qui no fa falta presentar, farà el doble paper de Benoit i el Chindoro. Carlos Nescano serà Perpinyol, Fabián Reino serà el Sargente i Lluís Vergés, el Doganiere. Parlem ara de Kenneth Tarver, nascut a Detroit, estat de Michigan, el 1965. S'ha llaurat un sòlid prestigi internacional com a intèrpret de Mozart i el bel canto, sobretot Rossini. Va estudiar a l'Oberlin College i a la Universitat de Yale en el seu país, guanyant les audicions del Met el 1992. El seu debut fou a Europa, a l'Òpera de Stuttgart, de la companyia de la qual va formar part entre el 1994 i el 1997. Ha cantat a Covent Garden, a l'Òpera de Viena, a la Deutsche Oper i l'Estat d'Òpera de Berlín, a les òperes de Múnich i Dresden, en el Liceu, on va intervenir en el Viatge Reims de l'any 2003, a l'Òpera Còmic de París, a la Monet de Brussel·les, en el Met, en el Sant Carlo de Nàpols, en el Colón de Buenos Aires o en el Festival des d'Emprovans, entre d'altres. Ja veieu quin currículum no habitual en els cantants que venen a actuar amb nosaltres, normalment de característiques molt diferents. La cosa és que ens va venir la proposta per un intermediari i ens vam posar d'acord, i la veritat és que per la seva part és intel·ligent, si vol canviar el repertori, debutar a la Bohème, millor fer-ho en una companyia com la nostra, que no pas directament en el Met, no? El vaig sentir en un assaig fa uns dies i la veritat és que canta de meravella. Sentim-lo, si us sembla. Serà amb l'àrea de la Suapache del Don Giovanni de Mozart amb la Freiburger Baroque Orchester sota la batuta de René Jacobs. Thank you. I ara preneu nota, si us plau, perquè us explico tot seguit on podreu veure aquestes representacions de la Bohème, òpera que inaugura la temporada 2024-2025 de Sabadell i el circuit òpera a Catalunya. Estrenem, com sempre, a la Faràndula de Sabadell, aquest proper dimecres, dia 16, a les 20. Repetim a Sabadell el divendres 18, a la mateixa hora, i el diumenge 20, a les 18. Però, ull, que aquesta vegada hi afegim una quarta representació, el dimecres 23 d'octubre, a les 8 del vespre. Esperem que el públic respongui i ens ompli les quatre funcions. La gira començarà a Tarragona, al Teatre Tarragona, el divendres 25 a les 19 hores. Després anem al Palau de la Música Catalana de Barcelona el dissabte 26 a les 18:30. Seguim per l'Auditori de Cornellà el diumenge 27 a les 18. Anem a Vic, al Teatre Atlàntida, el dimecres 30 a les 18. Entrem ja a novembre i el dia 1, divendres, Tots Sants, actuem en el Teatre del Jardí de Figueres a les 18. El Teatre Auditori de Granollers ens rebrà el diumenge 3, també a les 18 hores. El següent serà el Teatre Cursal de Manresa, el dimecres 6 de novembre, igualment a les 6 de la tarda. Després serà el torn de l'Àtrium de Viladecans, el divendres 8 a les 20 hores. Tornem al Palau el dissabte 9 de novembre a les 18:30. I encarem la recta final amb el Teatre Fortuny de Reus, el dimarts 12 a les 20:30. El Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès el divendres 15 a les 20 hores i acabarem al Teatre de la Llotja de Lleida el diumenge 17 de novembre a les 18 hores. Tot plegat, un mes i un dia. Hem d'afegir a tot això les dues funcions de l'Escola d'Òpera de Sabadell el dijous 17 d'octubre a les 20 hores, funció no oberta al públic en general, només és per escoles i similars. I el dissabte 19 a les 18 hores, sessió oberta al públic en general a preus molt i molt econòmics.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Aprofitarem aquest programa d'avui per presentar-vos els personatges del mes que toca, ara sí, octubre, que seran una soprano alemanya i un baix italià. Començarem per ella, la més antiga. Parlem de Tiana Lemnitz, que va néixer el dia 26 d'octubre de 1897 a la ciutat de Metz, a la Lorena, aleshores a Alemanya i ara a França. Fou la més petita de 10 germans d'una família musical, on el pare era Kapellmeister militar. Als 7 anys va començar a cantar i als 15 va ingressar a l'Escola de Música de Metz. Més tard estudiaria cant a Frankfurt. Va començar en petites companyies d'òpera i va debutar a la ciutat alemanya de Heilbronn amb l'òpera Undine d'Albert Lortzing. Això era l'any 1921. Després, l'habitual entre els cantants de la seva nacionalitat, va formar part estable de diferents companyies, començant per la de Kisgrà entre el 1922 i 1928 i seguint per Hannover del 1928 al 1934, mentre feia aparicions com a convidada a Dresden. El 1930 va cantar a Sopot, a Polònia, Der Freischütz, una de les seves especialitats. El 1934 passa a formar part de la companyia de les Staatsoper de Berlín, on hi romandria fins al 1957. També cantava regularment a Múnich, a Viena i al Festival de Salzburg. Malauradament, la soprano era una nazi prominent i presumia d'haver entrat a les Staatsoper gràcies a Hermann Göring. En fi, deixem-ho estar. El 1936 fou convidada a Covent Garden i al Colón, i el 1937 va cantar Faust a Varsovia al costat de Fyodor Chaliapin. El seu repertori era bàsicament d'òpera alemanya, però també tenia rols francesos i italians en repertori, així com repertori eslau. Fou també una notable liderista. Tiana Lemnitz va morir a Berlín el 5 de febrer de 1994, als 95 anys d'edat. I la sentirem tot seguit amb Der Freischütz de Karl Maria von Weber, l'àrea d'Agathe und Ob, die Wolke sie verhülle, i si el núvol els cobreix, amb l'orquestra de l'Staatsoper de Berlín dirigida per Leo Blech.
Thank you.
La part masculina d'Octubre la coneixem molt més, ja que és més de cap aquí, no fa tant que va morir i ens van fer el degut ressò. A més, va cantar força vegades en el Liceu. És més, ell actuava el dia que vaig anar per primera vegada a l'òpera, el 6 de desembre de 1981. Parlo d'Enzo Dara, un dels baixos bufos més importants de la seva època, amb una gran meta còmica, especialista en tots aquells personatges rondinaires de Rossini i més. Aquesta primera vegada meva a l'òpera fou amb el Barber de Sevilla i ell era un impagable Don Bartolo. Nascut a Màntua el 13 d'octubre de 1938, va estudiar cant i piano a la seva ciutat natal, debutant en escena el 1960, a la petita ciutat de Fano, no lluny de Pesaro, interpretant el Colin de la Bohème, per bé que professionalment va començar com a periodista. Però no fou fins al 1967, quan interpreta Don Bartolo a Reggio Emilia, que pren consciència de la seva vis còmica i així comença la seva especialització en aquest tipus de personatges. El 1969, Spoleto és Mustafà de l'Italiana in Algeri, i dos anys després, de nou Don Bartolo a La Scala, dirigit per Claudio Abbado. El 1976 és Dandini de la Cenerentola Covent Garden, amb la companyia de La Scala. També és el rondinaire doctor del Barber, el personatge amb el que debuta en el Met el 1982. Altres teatres que va trepitjar foren l'Òpera de Viena, la de París, el Liceu, les òperes de Monte Carlo i Houston, entre d'altres. I fou el primer a interpretar el rol del baró de Trombonoc i el Viaggio Reims a Pesaro, un cop aquesta òpera fou redescoberta. A banda d'una comicitat innata, Enzo Dara era posseïdor d'una agilitat vocal que el feia imbatible en el canto sillabato, tan característic de Rossini. A partir de finals dels 90 es va dedicar preferentment a la direcció escènica. El 1994 va publicar un llibre de memòries dit Anche il buffo nel suo piccolo, un recull de records, anècdotes i observacions sobre el món de l'òpera. Permeteu-me que us desgrani les seves actuacions en el Liceu entre el 1970 i el 2003. El gener de 1970 fou Don Bartolo en el Barber de Sevilla, el novembre del mateix any Dulcamara a l'Elisir d'Amore, desembre de 1981 de nou Bartolo. Abril de 1991 fou Don Aníbal a l'òpera curta de Donizetti i el Campanello. El juny de 1997 a l'exili del Teatre Victòria un cop més Don Bartolo. També el vaig veure en aquesta ocasió. I la darrera vegada que va venir al Liceu fou el març de 2003 amb el Viaggio a Reims on feia el rol de Trombonoc. Precisament Kenneth Tarver hi feia el Lebenskopf en aquesta producció. També vaig tenir el goig d'assistir-hi. Enzo Dara va morir a la seva ciutat natal de Màntua el 25 d'agost de 2017, als 78 anys d'edat. Ja la sentirem a l'Italiana in Algeri, el rol de Taddeo, que li vaig veure a Monte Carlo el 1993, l'ària O un gran peso sulla testa, amb el cor de la Westdeutsche Rundfunk i la Capella Coloniensis, dirigits per Gabriele Ferro.
Sulla testa di quest'abito, mi crollo. Se vi parla, scoccia festa, cai macan, se non voglio, e ringrazio il mio signore, dell'onore che mi fa. E ringrazio il mio signore, dell'onore che mi fa. Egli sbuffa, voi tre, che occhiate, compatitemi, ascoltatemi, compatite, ascoltatemi, spiritar costui mi fa, spiritar costui mi fa, spiritar costui mi fa. Qua bisogna fare un conto, qua bisogna fare un conto. Se ricuso, il palo è pronto. E se accetto, è mio dovere di portargli le candeliere. Taddeo che vive è questo, Taddeo che vive è questo. Ma quel palo, Taddeo, che ho da far? Caimacan, signor, io resto, non vi voglio disgustar. Caimacan, signor, io resto, non vi voglio disgustar, no. Caimacan, signor, io resto, caimacan, signor, io resto, non vi voglio disgustar, no. Non mi voglio disgustar.
Això haurà estat tot per avui. Si us plau, vull sentir a dir que heu omplert els teatres per veure aquesta bohème. Eh? Jo estic força tranquil perquè sé que és una favorita indiscutible del públic i, per tant, que hi anireu, però no se'n despistin, si us plau. Us deixo amb el final de la bohème, la mort de Mimí, que avien. Us espero d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Ti pare che sia grave?
Non credo.
Marcello, espirato.
Rosetta, amore.
Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.
Thank you.